Bé, pel que queda de dia, esperem que siguem amb aquesta variabilitat i fins i tot una mica d'inestabilitat. Ens van passant a fronts del nord-oest que ens porten doncs bastants núvols a estones i fins i tot possibilitats d'algun ruixat. Aquesta tarda o vespre o de cara a la nit podem tenir encara algun plogim, alguna pluja, algun ruixat puntual, però serien fenòmens poc importants. Podria donar-se fins a últimes hores del dia potser algun fenomen en forma de calamar-se, però seria poc important, gairebé anecdòtic si és que s'arriba a donar. De cara a la nit els núvols ja escamparan més i les temperatures per això seguiran amb una tònica a la baixa a poc, notarem que fa cada cop una mica més de fresca. Per demà dimecres també tindrem aquesta tònica. Al matí potser encara hi haurà pocs núvols, a primera hora de la matinada, temperatura una mica més baixa, la mínima estarà al voltant dels 7, 6, 7 o 8 graus, però vaja, al llarg del matí notarem que torna a augmentar molt la nuvolositat perquè ens passarà un altre sistema de núvols i d'inestabilitat al llarg de tot el dia de demà. A mesura que vagi avançant al matí doncs tindrem més núvols, possibilitats al matí d'algun pugim, algun ruixat, no seran de forma continuada i a partir del centre del dia i per la tarda les nuvolades poden donar també alguna tempesta, algun fenomen de calamar-se, de calabruix, de més inestabilitat, no de forma continuada, però sí que en qualsevol moment de mala tarda, vespre, ja fins a últimes hores del dia de demà, es pot produir aquests fenòmens d'inestabilitat. Amb aquests núvols i la inestabilitat, la temperatura màxima demà també es quedarà més curta i com a molt arribarà als 11, 12 o 13 graus. Són temperatures ja més normals per aquesta època de l'any. Això ens pel que queda de jornada esperem alguna mica d'inestabilitat, nuvolositat variable, temperatures que anirà a la baixa cara a la nit i demà un dia més variable, amb núvols bastant més abundants, possibilitats de pluges o plogims al matí i ruixats, alguna tempesta amb calabruix o calamar-se al llarg del migdia o per la tarda. Les temperatures, com hem dit, en conjunt aniran cap a la baixa, tant màximes com mínimes. I això és tot, Jordi. Fins demà.
Gràcies, Agustí. Fins demà. Fins aquí arriba l'Infogart de Ràdio Silenci d'aquest dimarts. Per més informació ens podeu seguir al Twitter i al Facebook, mentre que també us podeu descarregar l'Infogart, el podcast de Ràdio Silenci. Nosaltres tornem amb més informació dimecres. Us deixem amb el programa Les 7 Llunes, amb Susana Nina. Acabeu de passar un bon dia.
Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Centre Namasteu us ofereix aquest programa.
Benvinguts a les 7 llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau Les 7 Llunes.
Les 7 Llunes, amb Susana 7 Llunes.
Benvinguts, oients habitants de la nostra nau màgica Les 7 Llunes i moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més a través de la TDT, internet i o la freqüència modulada de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes. Viatges amb nosaltres en la nau comandada per Edgar Colomer i Sandra Malo, que són tots dos els comandaments de la nau. I qui escoltes? Susana Nina Ardèvol, quiromassagista terapèutica, astròloga, mestra de Reiki i de Tarot, a més d'autora del llibre Tejiendo Almas, Algo Más Que Casualidad. Aquí tots coneixeu una miqueta més com Susana Set Llunes, la bruixeta de la Garriga. En aquest viatge 137 i programa 19 de la cinquena temporada ens dirigim com sempre cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes de la ment i els misteris de la humanitat amb la companyia de la nostra tripulant col·laboradora d'Eivissa, la Patricia Gutiérrez, el raconet màgic de la nau El Bosc de les Bruixes, que ens endinsarà en els significats dels nostres somnis nocturns. Aterrarem també la nau uns minuts al carrer Bany 166 de la Garriga, al Centre Namasté, els patrocinadors d'aquest programa, per saber les activitats, teràpies i els importants descomptes que ofereixen en exclusiva als oients d'aquest programa, a més dels actes gratuïts pel mes de març. I després ens recollirem un altre cop a la nau, concretament en el taller indi de Maria Àngels Novellón, perquè ens expliqui quins descobriments ha fet aquests dies i quines noves pràctiques màgiques porta entre mans. També ens recomanarà a nosaltres per millorar les nostres vides diàries tot això que ha après. I si no heu sentit a parlar dels avantatges del Ho'oponopono, estigueu ben atents. I abans d'aterrar i aparcar la nau fins la setmana que ve, jo mateixa et diré uns senzills consells per començar màgicament la primavera i els amulets de març per a cada signe del zodíac que van quedar pendents la setmana passada. Però anem mica en mica, pams a pams, i comencem pel principi. Si ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT, doncs ja comença les 7 llunes. Us recomano a tots els que us agradi el misteri, les experiències i fenòmens paranormals extrasensorials reals, el llibre Tejiendo almas, algo más que casualidad. Una recopilació de més de 100 casos reals, 555 pàgines plenes d'experiències i fets sense explicació científica. Sense més resposta que l'haver-les viscut en persona jo mateixa i altres col·laboradors del programa, oients, investigadors, consultants de tarot i usuaris de Reiki, entre algun que altre amic. Les he explicat tal i com van passar, sense cap mena de decoració, perquè llegir-les les revisquis com nosaltres ho vàrem fer en aquell mateix moment. Són històries totes reals, algunes curtetes i altres més llargues, que ja estan donant respostes a més d'un lector i creant sorpreses i més preguntes a molts altres que s'hi veuen reconeguts. A la Garriga el podeu trobar a l'estanc de la plaça, a l'Esplai. A Sant Feliu de Codines i a Caldes de Montbui i la resta del món, demaneu-lo a les vostres llibreries i es posaran en contacte amb els distribuïdors de l'editorial, que és Ediciones Dédalo, i us podran fer arribar el llibre. El títol és Tejiendo almas, algo más que casualidad, i l'autora una servidora, Susana Nina Yardébol. El telèfon de l'editorial on el podeu encarregar per rebre la casa sense despeses d'enviament és el 93 312 0162, i el correu electrònic agmediatica@gmail.com, agmediatica@gmail.com, o també el trobareu per internet a la web amazon.es per fer la vostra comanda directament. Tots aquells que l'adquiriu i us feu una foto amb el llibre, pugeu-la a la pàgina de Facebook de Tejiendo Almas i tindreu una sorpresa. Recorda que el pots encarregar perquè te l'envien directament a casa al telèfon de l'editorial Ediciones de Dalo 93 312 0162, o al correu electrònic agmediatica@gmail.com, com també a amazon.es. Tejiendo almas, algo más que casualidad. 555 pàgines per només 18 euros, que et faran rumiar en el més enllà, que és més a la vora del que pensem o del que sabem. Demaneu ara per la vostra consulta de tarot amb mi mateixa al Centre Namasté, on el 4 d'abril comencem el curs de tarot. Per més informació, demanar hora, podeu fer-ho directament al Centre Namasté i al seu Facebook, o també al correu electrònic del programa les7llunes@radiosilenci.cat amb el 7 en número. També et convido a xafardejar la meva web, que has d'escriure tot en lletres, setllunes.com, on trobaràs les prediccions, articles, rituals, horòscops i un munt d'informació màgica. setllunes.com, tot en lletres. El grup del Facebook d'aquest programa és Les 7 Llunes, programa de ràdio, on trobaràs, on podràs ser el primer en saber de què parlarem a la pròxima emissió o deixar-nos les teves recomanacions, preguntes o crítiques constructives i tot el que ens vulguis dir. Si ens escrius, entres directament a formar part de la llista per participar en el 5è sorteig màgic de Les 7 Llunes. Així que recorda de posar-te en contacte amb nosaltres a través del Facebook o escriure al correu electrònic amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat. Record. racó màgic de la nau Bosc de les Bruixes de la Patricia Gutiérrez sabrem com utilitzar els colors en el mes de març pel nostre profit diari amb la cromoteràpia. Així que busqueu llapis i paper, perdó, avui la cromoteràpia no, busqueu el llapis i paper per apuntar els significats dels vostres somnis. Doncs avui ens interpretarà els somnis, el que ens inquieten els somnis, el que se'ns repeteix sovint mentre somiem, i que ens podeu anar explicant en el correu del programa amb el set en número les7llunes@radiosilenci.cat. Així que ja som al Bosc de les Bruixes, el racó dels consells màgics de les 7 llunes, i saludem a la Patricia. Muy buenas noches, Patricia Gutiérrez.
Muy buenas noches, Susana. Volvemos una semana más a compartir este ratito, que la verdad que paso tan agradable con todos vosotros.
A nosotros nos hace mucha ilusión volver a tenerte aquí. Es un placer contar contigo y tomar nota de tus sabios consejos para practicarlos en casa. Por cierto, ¿con cuál de tus pasiones mágicas nos deleitas hoy?
Bueno, pues esta semana para mí es muy emocionante el tema que vamos a tratar, y es que, como bien decías, volvemos con una de mis mayores pasiones en este maravilloso mundo del misterio, ¿no? Podemos llamarle, que es un tema que comenzamos además casi a tratar al inicio del programa, cuando comenté con vosotros, que fue creo que más o menos en el 2008, me parece.
Pues sí, creo que era el 2008, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Parece que fue ayer cuando empezamos a interpretar los sueños de los oyentes. Creo que te refieres al mundo onírico, ¿verdad?
Sí, exacto, hoy volvemos con el mundo onírico, aunque también tratamos otros temas además súper interesantes, como por ejemplo el de los cristales, y además pues comenté muchas leyendas e historia de la isla donde habito, Ibiza, ¿no? Pero bueno, con el tema de hoy, como bien sabes o sabéis, ya que la verdad que no sé muy bien cómo sería la mejor expresión, porque casi todos con el tiempo se vuelve como una pequeña o gran familia, ¿no? Al fin y al cabo.
Ya lo creo que sí, una gran familia que va creciendo poquito a poquito cada semana, Patricia.
Sí, vaya. Vaya que sí. Lo primero de todo, nos quedó la anterior semana un día pendiente del almanaque de cromoterapia.
Sí, 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 sí.
Y el color que nos faltaba fue el que representaba al domingo 31 de marzo, que uh-huh. me colé, además que era el cumpleaños de Edgar, el comandante de la nave, que es el técnico de sonido,
sí.
si no me confundo.
Sí, sí, sí.
Y le tenemos que decir que el color que será para el día de su cumpleaños es el color amarillo.
Muy bien.
Y recordamos que el amarillo correspondía, aparte del domingo 31 de marzo que nos quedó pendiente, uh-huh. también recordamos que era correspondiente al miércoles de luna llena, el día 27, que era conocida como la luna de la tormenta. Y para recordarle un poquito el color amarillo y no dejar así simplemente con eso, pues comentamos que representa la felicidad, la alegría, que como bien comentabas en el anterior programa, Susana, es el color que nos activa y además nos va de maravilla para hacer cosas varias que nos surjan con mucha espontaneidad. Nos van a ayudar a tener la mente más abierta, a desarrollar la intuición y simplemente pues a dejarte como llevar, ¿no? Así que seguro que va a ser un día muy facilito y no va a ser nada complicado de llevar. Concretamente en estos dos días, aunque también lo puedes utilizar cualquier otro día, que la cromoterapia también te va a influir igualmente, ¿no? Es un color también además que es muy explosivo porque es representativo del sol y posee mucho poder. Y por eso, concretamente, no tenemos que excedernos en el uso, ¿no? Pero si, por ejemplo, con pequeños detalles, vamos a notar mucha fuerza y vamos a poder sacarle mucho provecho.
Muy bien. Doncs ja ho saps, Edgar, eh? El dia del teu aniversari utilitza el groc que et farà passar un gran dia. I a todos los oyentes que se anoten junto a los días y colores que nos comentaste y anotamos la semana pasada, que debemos terminar el mes el día 31 de marzo con el color amarillo. Si alguien no nos escuchó, puede hacerlo en Facebook o en mi website yunas.com, pues allí encontrará el enlace a los programas anteriores para escucharlos o descargarlos, que están todos desde la primera temporada de la que indicabas tú en el 2008. En ibex.com. Y aclararlo todo, ¿empezamos por eso ya analizar los sueños de los oyentes?
Muy bien, este es para mí la verdad que uno de los mayores incógnitos me llama la atención y en el que anteriormente en programas, como comentabas, analizamos, además fueron análisis pormenorizados, que gustó muchísimo uh-huh. y recibíamos bastante correos para consultarnos, para poder ayudarles sí, dentro sí. de lo que al fin y al cabo se puede, ¿no? Pero más que nada para que fueran practicando con la técnica esta que es súper interesante y es muy necesaria para ir conociéndonos a nosotros mismos con el método que normalmente practico yo para analizarlos o es así como yo lo siento que lo tengo que hacer, ¿no? Que es en base muy uh-huh. importante a la simbología personal del propio soñante, siempre y cuando esto es posible, ¿no? Pero sobre todo haciendo que sean los oyentes o el consultante en cuestión el mismo que analice sus sueños, pues es el único que además los conoce. Siempre recalco esto, es súper importante saberlo y conocer lo que representa para él sus propios símbolos oníricos, ¿no? Que es así como en nuestros sueños se representa mediante símbolos, o para que mejor entendamos, como todo lo que aparece en nuestra propia película onírica, ya que es así, y luego también ayudándonos con esas interpretaciones antiguas de nuestros ancestros tan sabios, y que cuando sabemos pues conjugarlas podemos comprender perfectamente, o por lo menos comprender muchísimo, para saber qué nos ocurre o nos está sucediendo o necesitamos prestar atención de nuestra vida, quizá para mejorarla o para encontrar aquella respuesta que necesitamos.
Muy bien.
Vamos a ir comentando, si te parece, sobre diferentes posibles pues visitas o visiones en nuestros sueños y así esperar que se vayan animando a mandar pues esas curiosidades que tanto tengan sobre algo que se les repita en los sueños, o quizá estos suelen ser además los sueños que más atormentan a los oyentes, ¿no? Y nos preguntan sobre todo como más alarmados o con muchísima más preocupación. Y normalmente o generalmente no suele ser esa la interpretación que les suele dar, pero es así como ellos pues lo sienten y te preguntan bastante inquietos.
Muy bien. Entonces, mira, empecemos ya, porque yo estoy impaciente. ¿Con qué simbolismo del mundo onírico vamos a empezar, Patricia?
La vamos a hablar sobre los lobos.
Vale.
Cuando vemos a este maravilloso amigo del hombre en nuestros sueños. Lo primero que yo creo que es un privilegio verles, ¿no? Visitándonos.
Eso es lo primero.
Ya que es un animal... Además es precioso,
sí,
es como muy mágico, ¿no? El lobo, ya lo conocemos todos. Aunque no comentaba antes, como comentaba antes, no es que represente lo mismo para todos los, para todas las personas por igual, ¿no?
Ajá.
Yo en mi caso, por ejemplo, como experiencia personal, tuve un perro lobo, ¿no? Un perro lobo que era mitad para alemán, de pequeñita. Y, por ejemplo, pues para mí, en el caso este, soñar con ellos pues sería muy bonito, ¿no? O quizá sería diferente que alguien que le dé miedo a los lobos, ¿no? Si nos centramos primero en qué nos suele representar a uno mismo o qué te transmite, como si de tu significado onírico personal se tratara, además que todos los poseemos, eso sería lo más importante a la hora de analizar los sueños, ¿no?
Vale.
Si en el caso que nos centremos en la simbología más ancestral, que además también es muy importante conocerla, comprenderemos que si, por ejemplo, en tu sueño aparece un lobo, generalmente no suele ser un buen sueño, ¿no? Vamos a tener que analizarlo muy bien, la simbología, para poder comprender qué nos representa, ¿no? Generalmente suele ser una señal de aviso.
Vale.
Normalmente suele ser que estás siendo vigilado o que te sientes incluso acosado. O incluso es una representación de que podemos ser engañados por alguien que no esperamos. Si en el sueño, por ejemplo, te ves peleas con un lobo.
Sí.
Si peleas con un lobo en tus sueños, pero por ejemplo sales victorioso, no te ha pasado nada, no has tenido ningún problema, no te has tenido sueño, o incluso vieras como si fueras tú el lobo o si fuera tu animal de poder.
Sí.
Que representa que tienes que estar tranquilo, porque vas a poder vencer todo aquello que intenta perjudicarte. En cambio, vamos a tener que prestar bastante atención, o más atención, cuando salgamos heridos. Eso podría estar indicando que vamos a salir algo mal parado de alguna situación y nos lo está avisando de esa manera.
Vale.
Vamos a tener que prestar también mucha atención si escuchamos que aúlla. Esto generalmente suele significar que están hablando sobre nosotros. Y no es para nada bueno, la verdad. Y cuando somos nosotros mismos el lobo en nuestros sueños, nos indica que vamos a tener que relajarnos o bajar un poco como ese humor tan sarcástico, tan poderoso, ¿no?, por el que estamos pasando. Nos lo representa de esta manera.
Vale.
En el caso de que veas al lobo como que está atento a algo, o está alerta, o incluso si lo ves un poquito como mosqueadillo, ¿no? En el caso a lo mejor que lo veas normal, pues simplemente significa dependiendo de tu representación.
Muy bien.
Sobre todo, y curioso dato para compartir, lo que habría que corroborar, yo esto sí que no lo puedo corroborar, pero la leyenda lo cuenta, ¿no? Es que si ves a una manada, a un grupo de lobos, dicen que tienes que contar cuántos son, porque van a ser los años de sufrimiento que vas a tener.
Anda, eso no sabía.
En principio habría que ver si es verdad, pero bueno, simbólicamente hablando, ya nos lo decían hace muchos años y está representado de esta manera.
Muy bien.
Y también tengo que decir que no vale, incluso, por ejemplo, ahora si esta noche el oyente o alguno de nosotros sueña con un lobo, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, pues se asustan pensando pues que, uy, es que me está indicando algo, ¿no? Aunque también puede ser. Hay que saber que también los sueños son muy característicos porque el cerebro simplemente pues necesita como eliminar esa información del día, ¿no? Archivar lo necesario y eliminar pues mucha información que justo acabamos de vivir en todo el día, imagínate. Uh-huh. Y resulta que simplemente lo que soñamos es porque lo hemos pues escuchado o visto en una película y luego pues se nos representa de esta manera tan curiosa, ¿no?, en el sueño. Por eso la verdad que comentaba que con la práctica se consigue comprenderlos y lo mejor de esto es que conseguimos comprendernos a nosotros mismos mejor, ¿no?, que esto es lo más importante. La verdad que son un poco complicados, pero no son difíciles y es una técnica muy básica que se conoce muchísimo a día de hoy y que en base a mucho análisis pues vamos a poder ir conociendo.
Ya sabes que a mí me gusta también mucho interpretar los sueños, los míos, pero también de algunos clientes o amigos que me preguntan. Y la verdad es que desconocía que el lobo nos transmitiera en los sueños que estemos en estado vigilante, con cuatro ojos, vaya. Y me pregunto si podrías darme alguna pista sobre las águilas en los sueños. Pues he soñado varias veces con ellas e incluso me he sentido volando a veces en su lado, pero no logro acabar de descifrarlo. ¿Me podrías decirte alguna cosa?
Sí, exactamente. Generalmente significa eso, ¿no?, que estamos siendo observados, hablábamos del lobo, vigilados. Luego, como comentaba, hay que analizarlo tranquilamente, sobre todo para saber exactamente qué nos dice, ¿no? Uh-huh. Y el águila, ¿verdad?, que es un animal precioso, como un lobo, más o menos, son muy mágicos, y además está cargado con muchísima fuerza, ¿no? Hablamos de este precioso y misterio, en este caso, pues ave rapaz, ¿no?, que tendremos también que echar mano de nuestro ingenio. Uh-huh. Y lo primero, ver si la sensación que nos deja va a ser en el sueño, al despertarnos, positiva o negativa, ¿no? Y dependiendo de la sensación, el sueño va a ser de mejor o de peor augurio.
Vale.
Si en el caso de nuestro sueño nos da sensaciones buenas, nos gusta o es bonito, nos va a indicar que, como representación, que como adelante, ¿no?, adelante con los proyectos que se van melodeando por nuestra mente. Si en nuestros sueños vemos a un águila, por ejemplo, volar, veloz, a gran altura, además se dice que cuanto más alto y más rápido vuele, uh-huh, los proyectos que tengamos o las metas, o si tenemos pensado, por ejemplo, emprender algún trabajo o algún negocio,
¿sí?,
que adelante,
vale,
que todo va a ir perfecto en principio. Y lograremos ganar la batalla y conseguir lo que deseamos. Además se indica un éxito económico.
Muy bien.
En todo lo contrario, si por ejemplo en nuestro sueño pues vemos que vuela lento, incluso a baja altura, esto nos indica que nos costará mucho más aquello que vamos a intentar o tenemos en mente. Y si cae en picado o por ejemplo no puede volar, significa que de momento pues que no vamos a avanzar o directamente que nuestro resultado va a ser nefasto, que vamos a conseguir emprender lo que tengamos pensado, queramos hacer, por diferentes razones varias, vaya. Y si vuela por encima de nosotros, merodeándonos, es como si ante todo vamos a intentar seguir adelante, aparte de que nos pase muchos altercados en el camino.
Vale.
Y si vuelas junto a él, pues que vas a conocer nuevos mundos.
Apunto el dato y me gusta mucho lo que representa el águila. Ya había leído alguna cosa, pero es lo que te digo, me costaba interpretarlos.
Uh-huh.
Te dejo seguir. ¿Tienes algún dato más sobre las águilas?
Bueno, conocer de que es un auténtico talismán, exactamente, las representaciones oníricas.
Uh-huh.
Un auténtico talismán, si lo ves, como tu animal de compañía en el sueño, ¿no? Así que la verdad que si lo ves, no te preocupes para nada y además disfruta del camino sin tanta preocupación a conseguir esas metas porque, en principio, en ese momento es lo que te representa, ¿no?
Vale.
Y sobre todo si sueñas con algo incluso que te represente esas metas y veas el águila, entonces mucho a pie y mucho análisis para saber de qué seguro que puede ser el resultado perfecto, ¿no? También se dice que si ves que lastiman a un águila en tus sueños o eres atacado por el águila,
¿sí?,
van a tener unos altercados imprevistos, ¿no?, que ni siquiera pensábamos. O incluso que podemos, por ejemplo, sufrir pues una pérdida económica en el caso que, en este caso, la verdad es que lo que tendríamos que hacer es aceptarlo, ¿no? Y para saber mal que nos causa en el sueño, ¿no? Cuánto es el mal que nos ocasiona, si es más o menor, para poder conocerlo.
Vale, ese será el resultado de la interpretación también de lo que luego ocurra, ¿verdad?
Exactamente, vamos a poder ir conociendo un poco lo que nos puede ir pasando a través del sueño.
Muy bien.
Si por ejemplo en el sueño eres tú el que le daña, o incluso que llegas a matarle, oníricamente por supuesto hablando, ¿no? El símbolo que vas a poder conseguir es que vas a poder conseguir todo aquello que tienes planeado.
Vale.
Y la verdad que hay que estar atentos si ves a uno de ellos, o a unos cuantos, encerrados o callados, ¿no? Indica que vas a ser recriminado, dañado o humillado.
Vaya.
Así que en principio, si te parece, no nos extendemos mucho más, ¿no? Vamos a continuar poquito a poco con las interpretaciones oníricas de diferentes símbolos. Si quieren los oyentes que nos manden, así que se animen, y vamos a poder, pues, analizando un poquito más el mundo onírico para conocernos, ¿no? Y quién sabe, pues a lo mejor pues vamos viendo si podemos interpretar algún sueño, incluso si a alguien le preocupa.
Vale, pues solo tienen que mandárnoslo al correo electrónico del programa, lasetyunas@radiosilenci.cat, con el 7 en número, lasetyunas@radiosilenci.cat, o incluso directamente en tu Facebook y tu web, ¿nos las recuerdas?
Sí, mira, mi página es bosquedelasbrujas.com. En el Facebook, por ejemplo, pues como Bosque de las Brujas me pueden encontrar, incluso en el Twitter también, como patri-idz.
Muy bien, pues bosquedelasbrujas.web.com, el Facebook Bosque de las Brujas y en el Twitter patri-ib. Volveremos a escucharte muy prontito, pues para finales de mes si es posible, o si no a principios, porque estoy viendo que nos va a pillar Semana Santa. Vamos a hacer los horóscopos y tú nos darás la cromoterapia.
Perfecto, muy ¿vale? bien, me parece.
Pues entonces volvemos a escucharte muy prontito. Muchísimas gracias y te esperamos en tu rincón mágico al Bosque de las Brujas de las Ayunas.
Muy bien, un beso muy grande y feliz semana para todos.
Un besazo y hasta finales de marzo, pues, o hasta principios pronto. De abril. Hasta
Exacto.
luego. Un
chao,
besito
chao.
Muy grande.
Un beso.
Namasté. Activitats, teràpies, serveis, cursos, tallers i xerrades al carrer dels Banys 166. Namasté. Un equip de professionals ple de persones. Vols fer ioga, pilates, tai chi, meditació? Vols provar les nostres classes de cant i veu? Namasté. Hipnosi, reiki, astrologia? Vols conèixer la teràpia regressiva? Les constel·lacions familiars? Truca'ns al 93-871-8676 o visita el web namastelagarriga.com. Acosta't a Namasté i deixa'ns cuidar-te.
Les 7 llunes amb Susana Setllunes.
Centre Namasté ofereix descomptes importants pels oients d'aquest programa en les seves xerrades, en els cursos, en els tallers i en les teràpies. Només heu de dir que escolteu el programa allà en persona al centre o trucant al seu telèfon 93-871-8676 o informar-vos també a la seva web namastelagarriga.com. Una activitat a la que podem assistir és el taller Com potenciar les teves habilitats i capacitats, que serà dissabte 23 de març de 10 del matí a 2 del migdia i és a càrrec de Begoña Serra. I on estem tots convidats és a la sessió gratuïta de sanació, canalització i meditació, de dissabte 30 de març de 11:15 del matí a 12 del migdia, i que és a càrrec de Teresa Correa i Núria Dalmas, que ja les coneixeu, doncs han col·laborat aquí el programa en algunes ocasions. Jo ja us he comentat algun dia que ja hi passo consulta de tarot, així que si voleu podeu concertar cita. Us faig saber que el dia 20 de març, durant tot el dia, estem concertant cites per fer-vos el tarot a meitat de preu. Però ja us aviso que ho heu de reservar i afanyar-vos. I si voleu conèixer els secrets d'aquest art mil·lenari endevinatori com és el tarot i fer servir correctament els malls de tarot diferents, apunteu-vos al curs de tarot que comença dijous 4 d'abril. Serà tots els dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre. I per grupets molt reduïts, així que si t'interessa, afanya't a trucar o anar a Centre Namasté perquè t'apuntin a la llista. Ja us vaig comentar que han iniciat al Centre Namasté el cicle de 4 sèries de constel·lacions familiars, una per mes. La setmana passada van fer la dels diners, la de prosperitat, en la que es treballen diferents temes, i ara falten el de salut, el de parella i el de treball. La primera, la constel·lació familiar dirigida a la prosperitat, com us deia, va ser divendres passat i es van treballar els diners com a energia, però encara esteu a temps de les pròximes. La constel·lació dirigida a la salut, de divendres 19 d'abril a 8:45 del vespre, o la constel·lació del tema de parella, divendres 3 de maig a 8:45 del vespre, i la feina al treball, que serà constel·lat dissabte 11 de maig a les 10 del matí. L'aportació d'aquestes constel·lacions són 10 euros i jo us les aniré recordant en pròxims programes perquè aneu reservant la vostra agenda i no us en perdeu cap. I us convido a entrar en el seu Facebook perquè ja comencen a haver-hi altres novetats per aquests dies i ja us els recordarem la setmana que ve. Recorda que teniu el descompte d'oient del 15%, només per als oients d'aquest programa, amb en Carles Isidoro. I apunteu-vos al curs de tarot que començarem en breu, on farem visualitzacions i meditacions amb els arcans majors i menors per no haver d'aprendre els seus significats de memòria, dirigit a professionals, però també per qui no hagi tocat mai cap mall de tarot i tingueu curiositat. Afanyeu-vos i reserveu la vostra plaça. Informeu-vos anant a Centre Namasté al carrer Bany 166 de la Garriga, trucant al seu telèfon 93 871 86 76, i la Isabel us informarà, o a la web namastelagarriga.com i al Facebook Namasté Centre. Doncs allà trobareu tots els esdeveniments, tallers, cursos, xerrades, meditacions, canalitzacions gratuïtes, etc, etc. Us esperem al carrer Banys número 166, just on està la placeta de la Verge de Montserrat, a la mateixa vorera del supermercat Tia, a Centre Namasté.
Namasté. Activitats, teràpies, serveis, cursos, tallers i xerrades, al carrer dels Banys 166, Namasté. Un equip de professionals ple de persones. Vols fer ioga, pilates, tai chi, meditació? Vols provar les nostres classes de cant i veu? Namasté. Hipnosi, reiki, astrologia... Vols conèixer la teràpia regressiva? Les constel·lacions familiars? Truca'ns al 93 871 86 76 o visita el web namastelagarriga.com. Acosta't a Namasté i deixa'ns cuidar-te.
Acabo d'entrar ara mateix al taller indi, on ens espera la nostra indieta de Sunke, la Maria Àngels Novellón. Ella és mestra de reiki, d'hipnosis regressiva i també de flors de Bach. A més de xamànica, una guerrera i treballadora de la llum a través del seu sentir, les flors de Bach i altres coneixements. Benvinguda a la nau i gràcies per deixar-nos visitar a mi i els oients al taller indi, Maria Àngels Novellón.
Hola, molt bona nit a tothom. Fa dies que no veia els estels per la finestra de la nau amb vosaltres, eh?
Sí, deia, ja començàvem a trobar a faltar, eh? Ja feia dies que no et vèiem. Què ens proposes avui, Maria Àngels?
Doncs informació d'eines que m'arriben i que després em ve de compartir-les amb els oients. Em fixo en el que treballa amb l'objectiu de la salut, que ajudi a trobar l'equilibri entre el cos físic, la ment i les emocions, l'harmonia amb l'ànima i la seva veu, la consciència, per saber que hi ha un munt de coses per aprendre per gestionar-se individualment.
Moltíssimes eines tenim per aquest món.
Sí, tant.
A més dona la casualitat el que tu dius, no? Que sembla que veiem alguna cosa, que ho aprenguem, que comencem, perquè interessi també en els altres.
Sí,
és com una cadena,
sí,
eh?
Sí.
Doncs vinga, avui farem interessar en quina eina. Què has trobat?
Es diu Ho'oponopono.
Vale. A mi m'ha costat, dir-ho.
Sí, sí.
M'he liat una mica.
Imagino com els oients ja l'hauran sentit aquesta paraula. Uh-huh. Ja fa un temps que s'escolta aquest nom.
Miqueta en miqueta. Jo he escoltat i he llegit alguna coseta, però aviam què ens expliques tu. Què t'ha tret del Ho'oponopono? Ho lio més que del que és.
Mira, perquè una amiga m'ho va comentar.
Vale.
I no hi vaig pensar més. I al cap de poc vaig començar a veure aquest nom a tot arreu. I de seguida vaig captar el missatge de que ho havia de mirar. I en veure el contingut el vaig portar a la pràctica i ara ja forma part del meu joc individual de la tercera dimensió per anar-me alliberant de les cadenes més invisibles en aquest cas.
I estàs treballant amb alguna altra cosa que feies, oi que sí? Perquè jo sé que tens de recuperar i...
Sí, també han arribat les constel·lacions familiars. I hem començat els tallers de moment un dissabte al mes, el taller indi de la Tassunque, a l'Ametlla del Vallès, de la mà de Marina Butxosa Pérez, que és molt bona consteladora, entre altres teràpies, i amb la meva col·laboració. I sempre són eines de l'ànima, com les flors, de Bach, el Reiki, les regressions, i trobo que les constel·lacions són del tot adients amb el que faig, i Ho'oponopono també.
Ho'oponopono.
Ho'oponopono.
Ho'oponopono. Vale. Explica'ns una mica d'on surt aquest nom i què és exactament aquesta teràpia.
Doncs Ho'oponopono és una pràctica hawaiana que es basa en el perdó i la reconciliació, i vol dir corregir un error. Ho practiquen els sacerdots de curació Kahuna Hau entre els membres de la família d'una persona, per exemple, que està malalta, guarint-los a tots. Però això és el Ho'oponopono interpersonal, perquè és necessari ser iniciat, perquè sense el coneixement profund de la teràpia es podria fer un embolic tractant-se de tota una família. Però ja us parlaré del Ho'oponopono autoidentitat, que és molt fàcil. I el va crear la sacerdotessa hawaiana Mornach Nalamaku Simeona, que va néixer el 15 de maig de 1913 i va morir l'11 de febrer de 1992. I va deixar aquest coneixement al doctor Ike Akala Heulen, que és professor i mestre d'aquesta teràpia nova per molts de nosaltres. I he pensat que ara que tothom estem en el món intern remogut per el canvi planetari i el nou pla diví, aquesta manera de curar és molt completa i grata per poder aconseguir molts bons resultats. Per exemple, amb sanar mals hàbits, malalties, situacions i mals entesos de codis familiars ancestrals, bloquejos de tot tipus, com no saber fer diners, no poder tenir fills, tot allò que no ens deixa evolucionar en el camí individual de cadascú. També es poden sanar llocs, ambients, a la plegada que curem a la Mare Terra.
Molt interessant.
Portant l'energia sanadora a tot arreu, en el tot, perquè cada individu que sana ho fa a tota la resta. La regeneració planetària augmenta en llum i vol dir que la humanitat i el planeta també està sanant, en una simbiosi.
Molt interessant, de veritat. I com es fa servir, Tassunque? Com es fa servir això?
Abans del que s'ha de fer, hem de prendre consciència del que ens diu Mornach, la sacerdotessa. Diu, jo opero en la meva vida i en les meves relacions d'acord amb les següents percepcions. Una, l'univers físic és una realització dels meus pensaments. Segon, si els meus pensaments són cancerígens, ells creen una realitat física cancerosa. Tercer, si els meus pensaments són perfectes, ells creen una realitat física desbordant d'amor. Quart, jo sóc 100% responsable de crear el meu univers físic tal com és. Cinquè, jo sóc 100% responsable de corregir els pensaments cancerígens que creen una realitat de malaltia. I sisè i per últim, res existeix allà fora, tot existeix com pensament en la meva ment. O sigui, que per sentir-se part del tot o de tot l'univers és imprescindible sentir-se responsable de tot el que passa a tot arreu. I això ens facilita la comprensió de per què és del tot important cada acte que fem o pensament que tenim o què li aboquem a l'univers.
Què es fa o per on s'ha de començar per aprendre a practicar-ho?
Primer, Ho'oponopono, autoidentitat, és vostè en comunicació amb la divinitat. El mètode de curació és molt fàcil perquè és amb la paraula. Frases que podem dir qualsevol moment del dia, les vegades que vulguem i on vulguem, i que actuen com una clau per donar amb les memòries doloroses ancestrals que tenim en la ment subconscient i que es van repetint com un programa i que obstaculitzen el nostre present. Mornach Nalamaku Simeona va crear una invocació a l'esperit de l'amor perquè curi en mi el que està provocant tal circumstància externa, i ho fa així: Divi Creador, pare, mare i fill, tots en un, si jo, la meva família, pare i abans passats, vàrem ofendre la teva família, parents i abans passats, amb pensaments, paraules, fets i accions, des del principi de la nostra creació fins al present, nosaltres et demanem el teu perdó. Deixa que això es netegi, es purifiqui, s'alliberi. Talla totes les memòries doloroses, bloquejos, energies i vibracions negatives i transmuta aquestes energies indesitjables en pura llum. I així s'ha fet. Llavors, en base a aquest contingut, la frase màgica que s'ha de dir és: ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. Ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies.
Posa'ns algun exemple per poder entendre millor com ens practiquen les nostres vides. Doncs veig que és fàcil, eh?
Molt,
i hauríem
molt
de saber les frases i tal,
molt
però
fàcil.
Està molt, molt interessant.
Sí, per exemple, quan detectem que estem a la por, diem en silenci: divinitat, sana dins meu les memòries doloroses que estan causant-me aquesta por. Ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. O, divinitat, sana dins meu les memòries doloroses que estan provocant-me aquesta pobresa. Ho sento molt. Perdona'm, t'estimo, gràcies. O, per exemple, divinitat, sana dins meu les memòries doloroses que m'estan provocant aquesta ràbia. Ho sento, perdona, t'estimo, gràcies. I, com a exemples, qualsevol cosa que sentim, de nova l'hora, com una malaltia, i si ens sentim ofesos o estem fent mal cap a algú, llavors podem dir: pare, aquesta sensació que tinc amb tal persona, de desaire, ira i ràbia, que em surten, sana-les dins meu. Cura les memòries doloroses que provoquen aquesta ira en mi. Ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. Ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. El perdó és el més bàsic i més potent per curar i començar a obtenir bons resultats en tot el que sigui, perquè sense perdó la malaltia persisteix.
Sí que és ben fàcil, eh? Amb això
és
ja
fàcil.
Ho tenim tot, amb aquestes frases, amb aquesta, entenent això i captant, ja n'hi ha prou.
Sí, comença a fer la seva màgia.
Molt bé,
sí.
Molt bé.
Gairebé, només que cada vegada, després de practicar, s'ha de deixar anar tot, eh? O sigui, un cop hem fet tot el recorrido, ho hem de deixar anar tot, sense pressions ni cap expectativa en el resultat. I a poc es veu el que es pretenia curar comença a modificar-se. I potser la divinitat ofereixi o regali la possibilitat de sanar diverses persones del vostre grup familiar, perquè en la família estem units amb moltes memòries doloroses. S'ha de tenir en compte que qui ho faci servir per si mateix obtindrà molt bons resultats enormes, però que si se'n fa mal ús també ens diu que pot portar conseqüències negatives, perquè sabem que totes les eines d'energia han de ser ben expectades perquè no tornin de rebot.
És molt, molt interessant. Mira, no em faig més que repetir-me, i molt ampli pel que veig, però repeteix les paraules que no varien, les que s'han de dir.
Diu: divinitat, sana dins meu les memòries doloroses que estan provocant-me tal cosa. Ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. Ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. Aquesta és la clau. Després, cadascú en els seus pensaments pot ser més precís, com els exemples que he posat, demanant que es curi el que s'hagi de curar des del principi de la nostra creació, també les faltes a la divinitat de qualsevol membre de la família ancestral, per poder eliminar aquests vells patrons, però dirigir tot amb molt amor, estimant les memòries doloroses i agrair l'oportunitat de lliurar-nos nosaltres i a elles també.
I d'alguna manera pensem que encara que facin mal, d'aquestes també se n'aprèn, eh?
Sí.
I què ens pots dir de les teves pràctiques amb l'Ho'oponopono, de la teva pròpia experiència?
Doncs que és molt potent i que actua molt ràpid. He comprovat que mou molt per dins, de manera que et fa conscient de coses que descuidem. Almenys a mi ja m'ha passat així.
Molt bé.
O que no et donaves compte, i quan veus que ja ho has integrat, llavors de tant en tant apareix l'ocasió de tornar-ho a practicar, sobre la marxa. M'encanta, va molt bé, us ho asseguro.
Doncs mira, practicarem, ho provarem, que és ben fàcil. Això de: ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. I
és que és maco, és que et deixa...
Com una pau, cada cop ho deies, oi, que maco.
Sí.
Ens vols explicar alguna coseta més abans de marxar, Maria Àngels?
Doncs sí, per acabar faré una síntesi amb el següent pensament. Si jo ho he cregut, jo ho he creat i he fet una matriu o plantilla i ara l'he d'esborrar. Esborrar el codi o memòria dolorosa, tot és el mateix, i l'acceptació de tot per començar bé. I també que els tres nivells en què actua Ho'oponopono són: de mi cap a mi, de mi cap als altres i dels altres cap a mi, fent aquesta gran simbiosi de llum i de curació universal. I en qualsevol moment que ens sentim incòmodes per dins, en relació a un lloc, una persona, cosa o situació, podem començar amb el procés de neteja de l'energia, que és alliberada i transmutada en pura llum de la divinitat. I el lloc que es buida dins nostre s'omple de llum, de manera que Ho'oponopono no hi ha sentiment de culpa. No s'ha de saber el perquè del problema ni s'ha de reviure cap sofriment. Podem fer-ho d'una manera molt dolça.
A mi m'ha encantat, eh? M'imagino que els oients hauran pres bona nota de la frase màgica. Ho sento, perdono. T'estimo, gràcies. Ja me l'he pres, eh?
Sí.
Ja me l'he pres, t'has on què? És així, oi?
Sí.
També hem pres nota de tots els conceptes que hem de tenir clars perquè funcioni del tot aquesta gran eina que tenim tots dins i que s'ha de fer servir, s'ha de fer servir. Moltíssimes gràcies per tan grates explicacions i pels nous descobriments que ens vas acostant a la nau i a tots els oients.
Doncs jo, com sempre, molt feliç de compartir amb tots vosaltres. I aquesta eina o teràpia tan especial i simple a la plegada, aprofito que per si tinc que guarir alguna cosa amb la resta d'oients, ho sento, perdona, t'estimo, gràcies.
Que maco, Maria Àngels. És com un nou començar, eh? És com un nou obrir-se. Però abans de deixar-te aquí el taller indi fins a la pròxima trobada, digue'ns on et poden trobar els oients per comentar-te el que sigui o fins i tot per apuntar-se a les constel·lacions familiars de les que ens estaves parlant al principi.
Sí, per les constel·lacions tuncan62@hotmail.com o els events de Facebook i en el privat i per visitar la pàgina web nituweb.com/tasunke.
nituweb.com/tasunke. TASUNKE.
Molt bé.
Doncs et buscarem al Facebook o aquí a la web i ja trobarem com parlar amb tu. I si no, que ens enviïn algun mail al programa i jo t'ho envio.
I em trobeu.
lasallunas@radiosilenci.cat i jo t'ho envio, t'ho passo i ja us poseu en contacte a vosaltres.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, una abraçada de llum i fins molt aviat.
Bona nit i feliç Ho'oponopono a tothom.
Moltíssimes gràcies, fins aviat.
Taures, crancs. Les set llunes. Amb Susana Set Llunes. Aquaris.
Passem a veure els consells que té el tarot per aquest mes de març, que ens van quedar pendents la setmana passada, per a cada signe de l'horòscop, i recorda que ho pots llegir detingudament a la web, tot en lletres, setllunes.com, juntament amb els horòscops i els rituals i amulets per tot el 2013. El número de la sort per al mes de març per Àries és el 6, i la carta de tarot, la dels enamorats, que t'aconsella que triïs entre dues opcions que porten temps al teu cap. Ha arribat l'hora d'agafar el camí que pot portar-te directe cap a l'èxit, Àries. La decisió la tens tu. El número de la sort per Taure per tot el mes de març és el 9, i la carta del tarot, el sol, que t'avisa d'uns dies rodejat de les teves amistats i la gent que t'estima, entre els que trobaràs noves oportunitats per ser feliç. I anem amb bessons. El número de la bona estrogança per bessons el mes de març és el 8. I la carta de la justícia aclareix que serà un mes en el que equilibraràs els teus sentiments, els teus fets i les teves relacions. En definitiva, seràs just amb els altres i amb tu mateix, bessons. El número mestre 11 i la carta de la força portaran la bona sort als crancs que els facin servir, pensant-los, imaginant i visualitzant l'onze. O portant la carta com a amulet tot el dia i posant-la sota el coixí a la nit, rebent les seves energies, que milloraràs els teus dies, cranc. Per Lleó, el número 7 i l'estrella del tarot, que porta llum, idees i noves il·lusions cap a la teva vida, Lleó. I Verge, el 12 i la carta del carro. Són les que porten la bona sort als verds aquest mes de març, a més de fer-vos trobar el camí o missió de vida. El penjat de tarot convida a meditar a tots els balança i el número 3 és el que us porta la bona sort al vostre costat. El número 5 és per atraure la bona sort dels escorpí. I la carta del món augura que sabreu com aconseguir els vostres propòsits per contradictoris que us semblin al principi. I anem amb Sagitari. El número 10 és el de la sort per Sagitari aquest mes de març i t'ajudarà a saber a començar de nou en tot allò que ja no rutlla en la teva vida. Com la carta de l'amor, que serà el teu amulet aquests pròxims 31 dies per saber amb què o qui has de tallar. Capricorn, donarà sort al número 4 i la carta de tarot que tens assignada aquest mes de març és l'emperatriu, que augura progressos econòmics i estabilitat emocional, sempre que la portis amb tu durant el dia i la posis sota el coixí quan dorms, Capricorn. I anem amb Aquari, el número 2 és el que et donarà la bona estrogança, Aquari, i la carta de tarot al sum sacerdot o papa, que anuncia que arriben notícies inesperades i consells savis de persones que poden ajudar-te a millorar les coses. Per últim tenim el mag, amb el número 1 pels peixos del zodíac, que si us acompanya a diari aquest mes de març, us farà saber com utilitzar els vostres encants i totes les vostres possibilitats per millorar el vostre dia a dia. Recordeu que teniu tot això i molt més amb els horòscops, rituals, etc, etc, al grup del Facebook i a la web www.setllunes.com, tot en lletra, setllunes.com. Us recordo que el dia 20 de març comença la primavera, que és un moment idoni on les energies estan equilibrades tant que fins i tot el dia i la nit duren el mateix. Un màgic moment per fer la vostra consulta al tarot i saber què us preparen els pròxims dies primaverals. Ho farem a Centre Namasté a meitat de preu, així que aprofita i reserva la teva hora al telèfon 93 871 86 76. Doncs només ho farem el dia 20 de març i a meitat de preu per tots els oients d'aquest programa. Recordeu que comença la primavera, que és un moment per renovar les nostres energies, per començar a tenir el sol, la llum, les bones energies al nostre costat. Ja marxem, però abans no puc acabar el programa sense dedicar uns instants a la memòria de Raquel Asensio, que en una ocasió aquí el programa ens va parlar del seu llibre, D'on, on explicava les seves experiències extrasensorials. Bé, doncs, la Raquel ens ha deixat, com moltes persones últimament del meu voltant, per culpa del càncer. Des d'aquí li enviem la nostra llum i els nostres millors desitjos per la nova vida que ha començat i el nostre profund condol a la seva família. Fins aviat, Raquel Asensio. Bé, doncs, res més, dir-vos que teniu els programes a la web perquè els aneu escoltant els que us hàgiu perdut, que teniu el meu llibre a punt per poder-lo comprar, llegir i comentar-nos-el, el podeu demanar a Ediciones de Dalo al telèfon 93 312 0162, o al seu correu electrònic de l'editorial hmediatica@gmail.com. El trobareu a les vostres llibreries si el demaneu, i si no, doncs us l'encarregaran. Ho deixem aquí i recordeu que teniu la web de Ràdio Silenci a punt per poder saber de què parlem en el programa, teniu el grup del Facebook i teniu els nostres correus. El correu postal amb una carta de tota la vida ens pots dir el que opines del programa, el que vols que parlem, el que sigui. Fes-ho al programa Les 7 Llunes, al correu postal de Ràdio Silenci, en el carrer Banys, número 8-10 del tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. O escriu-nos al correu electrònic del programa amb el 7 en número les7llunes@radiosilenci.cat i et posarem en contacte amb els nostres col·laboradors. Si no, ens trobes al Facebook a tots plegats. Aquest ha estat el programa 19 de la cinquena temporada, el viatge 137 de la nau màgica radiofònica Les 7 Llunes. Moltes gràcies a Edgar Colomé, a Sandra Malo, a la Patricia Gutiérrez, al Centre Namasté i a la Maria Àngels Novellón. Fins molt aviat a tots, que tingueu una bona setmana.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.
Silenci.